El cafè de la ràdio. De 9 a 11, amb Mireia Sanz.
La sequera està centrant l'actualitat amb la posada en marxa de les noves restriccions. Després de l'entrada en la fase d'emergència, les restriccions han tingut incidència en l'oci i en les activitats esportives, però també en la indústria, la ramaderia o l'agricultura. Ara bé, la manca de pluges està tenint també incidència en els boscos i les zones verdes de les ciutats. Només cal mirar, per exemple, a Sabadell, l'estat del Parc Catalunya, però també als boscos i als parcs naturals, com el de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac. Ens fixem precisament en l'afectació de la sequera a aquest parc, conversant amb el José Santaella, que és enginyer de gestió forestal de la Diputació de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia.
En quin estat està ara mateix el parc natural? Aquesta sequera que veiem als parcs de les ciutats també reprodueix el parc natural, on entenc que hi ha un ambient doncs segurament d'arbres més densos i que probablement ajuden una mica més?
Doncs sí, es veu reflectida sobretot a les parts culminants, on hi ha menys sol i és menys profund i hi ha menys nutrients, i per tant l'aigua també li costa més de fixar-se.
Uh-huh. I aquesta incidència com es nota? És a dir, en què la percebem?
Sobretot les espècies que més pateixen són les coníferes. En el cas de Sant Llorenç de Munt i de l'Obac, sobretot la pinassa i el pierroig són les que estan més afectades per aquest episodi de 3 anys amb dèficit d'aigua. Sobretot al parc, més o menys, tenim comptabilitzat que en aquests 3 anys ha caigut solament el 60% de la pluja que hauria de caure, més o menys de mitjana, i això afecta en quant a que aquestes espècies col·lapsen estomes, diguéssim, que és la seva forma de reproduir-se i de viure, i fan caure la fulla, i aquestes espècies en concret no tenen un sistema de rebrot després, i per això acaben morint.
I podem calcular quants arbres poden haver mort en aquests 3 anys?
Bueno, s'està fent un estudi, no ho tenim encara comptabilitzat, però bueno, es fent sonar molt puntuals, com comentava, però sí que es van veient rodals secs, i sobretot aquestes dues espècies de pinassa i de pirroig.
Uh-huh. Són principalment les espècies més afectades, però entenc que les altres també estan patint les conseqüències d'aquest estrès hídric, no?
Sí, correcte. Les també hi ha les altres espècies que són més mediterrànies, com l'alzina o el rora. L'únic que tenen doncs altres sistemes com és el rebrot, no? que després d'una pertorbació, tot i que pateixen bastant, doncs tenen la capacitat de rebrotar, cosa que les altres dues no tenen, i per això doncs tenen més possibilitats amb aquest dèficit d'aigua.
Mm-hmm. Per tant, hi ha espècies que estan més preparades, per dir d'alguna manera, no?, per poder assumir aquesta situació, i d'altres que no tant. Això només afecta el que és la flora, o la fauna també està patint les conseqüències?
No, bueno, afecta a tot, clar, perquè tot és un cicle i tot, per exemple, quan no plou no s'entolla l'aigua, hi ha molts animals que aquesta aigua la necessiten per viure. Després tot el tema d'insectes, papallones, tot això li afecta molt, perquè estem veient també que els cicles vitals de la flora i de la fauna estan canviant i s'estan intentant adaptar a aquests canvis.
I, per exemple, en l'àmbit de la fauna estem perdent algunes espècies?
Al parc en concret, que fins on jo sé no tenim aquesta dada que es vagin perdent, però sí que veiem que hi ha fluctuacions de la fauna en quant a individus i densitats, diguéssim.
Fluctuacions, vols dir que algunes espècies que habitualment estaven per aquí ara no hi són?
Bueno, vull dir que per exemple, abans potser en un quilòmetre quadrat hi havia 5 cabidols, doncs ara potser n'hi ha 2, i pues, podria associar això, tot i que bueno, això és molt difícil també de comptabilitzar. S'hauria d'anar a veure estudis a llarg temps per dir aquesta evidència que realment va condicionat a aquest dèficit d'aigua.
Clar, i es pot condicionar, contrarrestar d'alguna manera? Podem fer alguna cosa per canviar aquesta situació?
Doncs, bueno, és complicat, perquè és que hauria de plorar, diguéssim. I l'únic que podem fer a nivell de vegetació i dels boscos és pues, bueno, intentar fer una gestió forestal encaminada a mitigar i a intentar diversificar les espècies, i perquè això és cap a on s'està portant la gestió forestal últimament és diversificar i tenir contra més espècies possibles millor dins del bosc, perquè no saps com reaccionaran unes i l'altra, sinó que cadascuna té una capacitat diferent de reacció contra més espècies, doncs més possibilitats tindràs de mantenir aquell bosc.
Clar, i això es pot fer des d'un parc natural? És a dir, la gestió d'un parc natural pot ser aquesta? Pot ser la d'introduir algunes espècies?
Bueno, sempre d'introduir, no? Intentem jugar amb el que tenim sempre, amb les existents. Llavors, seria prioritzar unes abans de les altres, o sí, el principal seria això. Llavors, dins del parc natural, clar, com la resta de Catalunya, molta propietat és privada, llavors depèn molt dels privats de la gestió que es faci. I dins del parc natural de Sant Llorenç sí que hi ha una tercera part, més o menys, que és finca pública, i s'estan duent a terme diversos projectes, a veure com reaccionen per veure aquesta mitigació o a veure com reaccionen després de segons quines actuacions forestals, diguéssim.
I amb tot això, reduir la presència de la gent als boscos i al parc natural ajudaria?
Bueno, ajudaria en quant a altres coses, no directament amb la sequera, però sí que hi hauria, per exemple, directament a espècies que calparien protegides a zones combinades o el tema d'evitar erosió, perquè es crea molta erosió del pas de la gent, i això fa que també aquest poc sol que hi ha en segons quines zones es perdi i eviti que es pugui ser colonitzada per espècies.
I en algun moment podria estar damunt la taula, tenint en compte la situació que vivim. Ja ho ha estat, els estius, quan la situació en l'àmbit de la prevenció d'incendis es complica molt, però no sé si damunt la taula podria estar el fet de dir, doncs, ostres, doncs, potser ens hauríem de plantejar, davant de la situació de sequera, davant del que estan patint les espècies, a fer alguns tancaments de determinades zones del parc.
De moment, fins on jo sé, no s'està plantejant això. El que sí que s'està plantejant és intentar regular i diversificar tota l'oferta que tenim d'ús públic, diguéssim, de zones que sembla que al parc natural solament existi la Mola i el Montcau, no? I llavors s'intenta sempre diversificar. Els ajuntaments que pertanyen al parc també tenen molt d'interès, també la gent pot anar a aquests ajuntaments i a aquestes zones que l'ajuntament tenen com a patrimoni i que també estem més cap a aquesta banda, diversificar el que és l'ús públic que intentar restringir de moment.
Uh-huh. Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos entès el José Santaella, enginyer de gestió forestal de la Diputació de Barcelona. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Aquesta és la situació al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. Què passa amb l'estat dels boscos de la comarca de cara als incendis? En parlàvem ara una mica al final d'aquesta conversa. Parlem amb en Jordi Gil, de l'ADF de Sabadell. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Com tenim els boscos del Vallès Occidental en aquest context de 3 anys pràcticament sense pluges, amb tota aquesta doncs, situació també d'estrès hídric que pateixen els boscos?
Doncs molt fotuts. Ja estan fotuts l'any passat i tenint en compte les dades, des del juliol que estem per sota del que hauria de ploure normalment. Així que fotuts.
I en quines zones es nota més aquesta afectació?
No en concret, perquè tampoc afecta una zona més o altres, sí que afecta en general tota la comarca, uh-huh. Des de tot on toca el sol, que és on potser a les zones urbanes que conserven més la humitat aguanta una mica més, però en general tota la comarca està seca com tot el país.
Uh-huh. Clar, i estem a 7 de febrer, no?, i aquest cap de setmana ja vam tenir un ensurt a la zona de Rellinars amb un petit incendi. No sé si això era habitual a aquesta època de l'any o ens demostra que no estem funcionant com toca.
No és habitual. Aviam, habitual va ser l'any passat que vam tenir un al març, o sigui que en comparació aquest any pues, estem més o menys igual que l'any passat, però òbviament tenir un incendi forestal on requereixi la mobilització de les ADFs, doncs no és habitual en aquesta època de l'any. Es va mobilitzar un diumenge 31 voluntaris que vam anar cap allà, per això era una cosa de poca envergadura i amb poc combustible, però arreu del país altres ADFs també van a fer actuacions, que potser van ser unes 4 o 5 que es van fer durant el diumenge, i això denota la greu situació en la que estem.
Uh-huh. Una situació, per tant, complexa, no? I què podem fer? Perquè, clar, estem això. Hi ha una part que és esperar que el cel respongui, no?, que ens plogui, que diuen que a finals de setmana pot ploure una mica, però mentre esperem que el cel ens respongui, què podem fer?
Doncs res, perquè és això, és que caigui aigua del cel, ja siguin 15 litres o siguin 200, mentre sigui espiat en el temps, això anirà bé. Potser per les capçaleres i per els nostres pantans i per nosaltres l'aigua això no suposarà un gran canvi, però per poc que plogui ja serà una mica d'oxigen i d'aigua que tindran els nostres boscos per aguantar una miqueta més.
Uh-huh. A nivell de prevenció d'incendis, no sempre s'explica això, que l'hivern és el moment de fer tota aquesta feina de prevenció d'incendis, de tenir cura dels nostres boscos, no?, i de preparar-nos per quan arribi el moment doncs més complicat a l'estiu. Esteu podent fer aquesta feina?
Sí, ara l'hivern té una peculiaritat que se sap poc, és que també resseca els boscos. Amb el fred fa que ressequin, i representa que a la tardor és quan agafa la humitat de les pluges, però com saps també estem amb aquesta baixada d'aigua que no plou, uh-huh. Llavors se'ns fa complicat tot aquest tema i que els nostres boscos aguantin.
I amb això vols dir que no es pot fer determinades tasques ara perquè els boscos també estan secs?
No, amb això vull dir que en contra del que es pensa que a l'hivern, com que fa fred, llavors els boscos no els afecta tant com l'estiu, però que és una època que, a diferència de tardor-primavera, és una època que la vegetació va perdent humitat. Amb això es poden seguir fent tasques, al contrari, es poden fer més tasques en quant a maquinària dins dels boscos, ja que no hi ha aquell perill d'incendi tan elevat, i això.
I l'esteu fent, eh?
Sí, estem a les petites zones on podem treballar, retirant alguna de branques i arbrat.
I en general estan bé, en aquest sentit, els boscos?
Bueno, en general falta que apoyem a la pagesia, i avui és un bon dia per dir-ho, ja que són econòmicament, posant algú que netegi el bosc, com es diu vulgarment, no surt a compte, surt molt més a compte que el pagès que treballa la terra o l'agricultor o el ramader que sí que estan fent un ús d'aquell terreny, el puguin seguir fent, amb garanties laborals i econòmiques per ells, i això és el que fa realment que sigui la veritable prevenció d'incendis. Perquè ficar 40 tios netejant un bosc, econòmicament no és rentable comparat amb si poses a llarg termini un ramat d'ovelles o un camp del que sigui.
Mm-hmm. Fan aquesta feina, no?, i a més en treuen profit, no?, també per la part del propi negoci,
exacte.
No?
Exacte. Sí, és algo que s'hauria de valorar en quant a incrementar o poder valorar d'alguna manera, perquè no és una activitat del sector primari que estem fent, sinó és una activitat del sector terciari que estan fent els nostres ramaders i agricultors, que és això, estan fent un servei a l'hora de prevenir incendis forestals. I això econòmicament no se'ls està pagant. Hi ha algun projecte al qual estan començant a estudiar de com remunerar-los, i això, i aquesta és la solució.
Doncs Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Segur que anirem parlant, perquè no pinta la cosa gaire fina. Que vagi molt bé.
No, gràcies, sí. Vinga, gràcies.
Adéu, bon dia.
El cafè de la ràdio.